Són les 11 i 7, avui començam una miqueta abans aquesta secció amb la doctora Alejandra Valero. No la podem tenir en persona aquí, però sí que la tenim a l'altre costat del telèfon, així que li donem un bon dia. Molt bon dia, Alejandra.
Hola, bon dia.
Bé, avui començam una miqueta abans perquè sabem que i mitja tens un altre compromís, així que bé, si vols, podem començar com fem sempre, fent un repàs amb aquestes dades, aquestes actualitzacions de les informacions de Covid-19 a Pollença. Mos has avançat fa uns minuts que ahir hi va haver 3 nous positius i 4 altes, així que ara mateix tenim 52 casos a Pollença, no?
Sí, ara 52 que nosaltres seguim, perquè si veus que va sortir ahir a l'última hora, crec que era, que deien que en teníem 60 i pico, clar, és el que vosaltres vareu, crec que era vosaltres, o en el punt informatiu, no me'n recordo manera que va sortir, que varen aclarir que, clar, nosaltres manejam dades assistencials, pacients que nosaltres seguim, que són el que nosaltres els fem la PCR, que els fem un seguiment, i són el que nosaltres tenim registrats, és veritat que n'hi pot haver més, en quant a privades, hospitals, o el que sigui, o gent que viu a altres llocs i que encara estan empadronada aquí i que nosaltres no li estem fent un seguiment. A vegades aquesta diferència de dades és per això.
Clar, doncs podem dir que tenim ara 52 casos a Pollença de un recompte que feis vosaltres en un PAC. Després, a lo millor hi pot haver gent que visqui un altre poble, que estigui a fora, però estigui empadronada a Pollença, i això ja no ho controleu vosaltres.
Exacte.
Molt bé. Bé, també vas enviar un missatge demanant a la gent que, per favor, ara, si més que mai, intenti portar-se bé, extremar mesures de seguretat, mascareta, distàncies, manetes, perquè hi ha un augment molt notable, no?
Bueno, home, dilluns passat xerràvem de 10 casos, quan vaig venir,
sí.
10 casos en dilluns, i ara estem en 52. Llavors, esclar, la setmana passada hi va haver un augment molt important de casos, dimarts varen tenir molt de positius de PCRs que varen fer dilluns, i dijous va ser quan més positius varen tenir, que varen tenir de nou, de PCRs que varen fer dimecres, d'això, clar, vull dir, les diferents celebracions que hi va haver el cap de setmana de Halloween, quedades, sopars, bueno, coses que mos hem anat enterant quan hem fet una mica de seguiment, pues mos ha dit en això.
I Alejandra, podríem dir que molts d'aquests focus que ara tenim són de nins i nines, no? Sabíem que n'hi havia una bàsquet, una altra, una sí. Escola de dansa... Bé, després veiem que uns nins també no ho passen tan malament com els grans en quant a efectes secundaris. Podríem dir que ara la gent està bé, encara que estigui confinada, però no tenim cap cas molt greu, no?
No t'ho puc assegurar perquè la veritat el seguiment clínic d'un 52 no el tinc. Sí que no m'han comunicat ningú que estigui greu ni ningú que s'hagi hagut d'anar a d'urgències a l'hospital. Llavors, quan passa res d'això, evidentment m'ho diuen i no m'han dit res. És veritat que sí que hi ha hagut bastant de nins, el que passa que, bueno, els nins ho passen, la majoria estan asimptomàtics, i veient que també aquests nins asimptomàtics, quan han fet un rastreig tant d'un equip de bàsquet que hi havia l'altra setmana, com natació, que també n'hi ha hagut, o vòlei, veiem que els companys no surten positius, surten negatius els companys. Llavors, com que aquests nens estan asimptomàtics, segurament la càrrega viral és més baixa i són poc transmissors.
I això també però, és bueno. Important, és algo positiu.
Exacte.
També sí. Xerràvem de que aquí no tenim d'aquests casos que han sortit ara, ningú ha hagut de ser hospitalitzat, però sí que veiem que notícies que surten en els diaris que l'ocupació de les UCIs a Espanya, en general, no estem xerrant només de Balears, supera el 30%, és a dir que veiem que hi ha un augment d'aquests casos. Sí. Pot ser que aquest virus estigui agafant una miqueta més de força?
Bueno, així com augmenta el número de casos, està clar que augmenten les hospitalitzacions i les UCIs. Evidentment, nosaltres hem tingut aquest augment de casos aquesta setmana. Les hospitalitzacions i les arribades a les UCIs s'esperen d'escat de, pues això, una setmana, 10 dies després de l'augment, sempre és a posteriori. No? O sigui que ara no tinguem hospitalitzats o que no tinguem gent a UCI, no vol dir que cap de setmana o la setmana que ve no n'hi hagi, que és quan se poden posar pitjor, perquè sempre el low COVID no te poses malament el primer dia, sinó sempre sol ser a partir del 5, 7 dia, que és quan te pots posar més malament.
Bueno, esperem que no sigui així, però de totes formes també veiem alguna cosa que pareix positiva, que és el tema de la vacuna del Covid. Com sabem, hi ha dues farmacèutiques, la Pfizer i BioNTech, que estan fent estudis, estan investigant aquesta vacuna i han trobat que té una eficàcia en d'un 90%, no?
Sí, això és el que he vist en un diari, o ho he vist igual que d'altres. Bé, la veritat és que això és una molt bona notícia, perquè si realment això és així, pues, mos ajudarà molt a controlar tot això i a poder tornar a la normalitat normal.
Clarament, veiem que s'ha fet en 10 mesos, com sabem, des de que va sortir tot això, però han descobert que fan falta 28 dies des de la primera dosi per crear aquesta barrera contra el Covid. És a dir, no seria només una vacuna, sinó que farien falta dues dosis i a partir de la segona ja sí que podríem notar canvis, no?
Clar, això com moltes vacunes necessites més d'una dosi per començar a fer l'efecte, no així la vacuna de grip, que és una, però per exemple l'hepatitis A necessita dues, bé, n'hi ha algunes que necessiten tres, pues depèn, però bueno, si realment això és així és una molt bona notícia.
I Alejandra, jo tinc una pregunta, perquè clar, ara mateix ho estan provant amb persones, bé, ho han provat amb persones que no han tingut Covid i són persones sanes, una mitja d'edat de gent jove. Però clar, diuen que un pic que surti aquesta vacuna, com és lògic, anirà primer a sanitaris o persones de risc, persones majors. Ho fet de no haver fet aquestes proves en persones majors, perquè clar, poden no haver tenir Covid però tenen altres patologies, això pot influir? Encara s'ha d'estudiar, no?
Sí, evidentment. Quan se fan els estudis i els assajos clínics, pot ser mirar molt bé la població la que se fa, les característiques de la població la que se fa, i les indicacions venen damunt d'aquesta població. Llavors es poden fer extrapolacions de lo que han trobat en joves, extrapolaró pues, a gent més gran o amb factors de risc. El que passa que com tots els estudis necessiten una sèrie de fases, que bueno, és el que deien avui de motiu per les notícies, més val tenir les coses estudiades, fer-les esperar 2 o 3 mesos més, que no frissar i no estar segur dels efectes secundaris que pugui tenir. I una vegada se comercialitza, també se fa un seguiment, tant de qualsevol fàrmac, de qualsevol vacuna, de lo que sigui, de qualsevol medicament, se fa un seguiment una vegada està comercialitzat, o veurem què és que està passant, quins efectes secundaris té amb la població general, la població a la que s'aplica.
Clar, xerraven
això estarà per veure.
Xerraven d'una eficàcia d'un 90%, però també perquè la mostra era més petita i també ja han avançat que segurament aquesta eficàcia disminueixi una miqueta quan hi hagi molta més gent que se fiqui dins aquest estudi o la que li posin aquesta vacuna, és normal, no?
Com és normal, pensa que influeixen amb la creació de la immunitat, influeixen moltes variables. Clar, ara tenen totes les variables controlades, que si edat, que si patologies prèvies, immunitat prèvia, tot ho tenen controladíssim. Llavors, esclar, una vegada vacunin a tothom o a qui hagin de vacunar, totes aquestes variables poden ser diferents. I llavors la resposta pot ser igual, però pot ser diferent. I això és una cosa que haurem d'anar veient.
I també se xerra en aquesta notícia de que volen demanar l'autorització d'emergència. Què significa una autorització d'emergència?
No, doncs, mira.
Ah, val, és que surt aquí que...
M'agafes.
Això demostra que no tenim res preparat, Alejandra, que
exacte.
Se nota.
No, ni idea. No sé què és això.
Molt bé. Surt aquí una notícia que aquestes companyies...
L'autorització d'emergència per comercialització.
D'aquesta vacuna, sí, imagino que sí, que és davant d'aquesta agència.
Imagino, per lo que dius, que deu estar relacionat amb la els requisits que se necessiten per comercialitzar determinats medicaments i determinades coses són requisits molt estrictes. Imagina que deu tenir que veure amb això, sempre i quan no se comprometi la seguretat de lo que s'està comercialitzant. Uh-huh. No? Imagina que deu anar per aquí.
I també, bé, podem veure que xerram en concret d'aquesta vacuna de la farmacèutica Pfizer, que perquè bé, mos mostra que diuen que està dissenyada amb una tècnica nova que utilitza fragments d'ARN per despertar una resposta immune, un mètode que no s'ha mostrat fins ara.
No
te preocupis. Bé, com veiem, Alejandra és a casa.
Perdona.
No passa res, coses de directe. Això li dona emoció.
Poden repetir la pregunta, per favor?
Sí, que estan xerrant que aquesta vacuna, xerram específicament d'aquesta de la farmacèutica Pfizer, està dissenyada amb una nova tècnica que emplea fragments d'ARN per despertar aquesta resposta immune, una cosa que no s'havia empleat fins ara amb una vacuna.
No, perquè s'empleen les proteïnes de l'envoltura del virus, les espícules aquestes que heu dibuixat de coronavirus, que molt surten, que li fan sortir bonyes.
Sí.
Normalment s'empleen les proteïnes que hi ha en aquestes espícules a l'embolcall, diguem, per fer-ho reactius. Bueno, això és una cosa que està bé, perquè realment si una mutació en aquestes proteïnes i el que tenim és que la vacuna actua sobre l'ARN viral, pues vol dir que no perdrà eficàcia, o sigui que això és una bona cosa.
Molt bé. També se xerra, el govern ha dit que espera aquesta vacuna quan acabi l'estat d'alarma, és a dir, esperen poder-la tenir a partir de maig. Creus que pot ser factible o que ja estarà preparada realment per poder-se comercialitzar?
Sí, jo crec que sí, home, jo no crec que ningú s'arrisqui a comercialitzar una cosa que realment no sigui segura. Si està invertint molt, estan totes les farmacèutiques que estan amb això, estan dedicant molt de recursos perquè realment això sigui així. Evidentment, hi haurà efectes secundaris i hi haurà problemes, però com en tots els medicaments, com en totes les vacunes, això ho anirem trobant a mesura després que es comercialitzi, és el que t'he dit, que després de les comercialitzacions fa un seguiment, i llavors és tot això ho anirem veient.
Clar, també un tema que se xerra bastant d'aquesta vacuna és quant de temps d'immunitat podrà tenir, que això encara s'està estudiant.
No.
I sabem que hi ha hagut diferents estudis, a Balears també s'estan fent, ara mateix estan en una quarta fase d'un estudi per veure quant dura la immunitat una vegada que has passat aquest coronavirus, i ara mateix està fent aquesta investigació de seroprevalença que xerràvem a micròfon tancat, que és per veure quant de temps una persona que ja s'ha contagiat podrà mantenir-se immune davant nous contagis de coronavirus. Estem en una quarta fase, xerràvem a micròfon tancat que els sanitaris també participau en aquest estudi, no? I que se fa amb gent que ha patit ja el coronavirus.
Sí, bueno, això és un estudi que se fa a nivell estatal, és l'estudi aquest de seroprevalença, que ja varen donar dades, ja no me'n recordo quant era, que donava més o menys un 1,5%, crec que era, de la població tenia anticossos, i el que vam mirant és això, bueno, amb aquests anticossos, quin percentatge de la població els té i el temps que duren. El que passa que no queda tan clar que realment tota la immunitat depengui d'aquests anticossos, Això encara no se sap, no se sap ni quin nivell d'anticòs és protector, ni si realment la baixada d'aquest nivell d'anticossos fa que tu no estiguis protegit, perquè a vegades no se poden detectar els anticossos en sang, i sí que quan tornes a tenir contacte amb el virus, el teu cos se reactiva i en fabrica molts i és efectiu. Llavors, això no queda clar. I en quant a nous sanitaris, no és el mateix estudi de seroprevalència de la població general, és un estudi que fan aquí a Balears, que molts miren en els sanitaris, segurament, per això, o si tenim anticossos, si no, i per veure quin estat immunitari tenim.
Sí, és que també en quant a sanitaris estan veient que surten notícies de preocupació, per exemple, Sol Llatze, per l'augment de sanitaris, clar, imagino que preocupa que sanitaris ja sigui per contacte directe, perquè estan contagiats, han de quedar-se a casa i és tot aquest personal que no pot fer feina i no pot anar a l'hospital. Això també imagino que és una preocupació ara, que amb aquest augment de casos pot influir i, per exemple, a Pollença se pot donar un cas de que hi hagi molt de sanitaris, no? Sí. Pots que tenim estiguin contagiats o hagin de fer quarantena.
Sí, bueno, jo el que me preocupa són els contagis. La veritat, la quarantena, bueno, nosaltres, com que continuem fent consultes telefòniques, doncs, bueno, però si estàs en quarantena, doncs pots continuar telefonant i si qualsevol cosa s'ha de veure, doncs ho veuen companys. És veure que si som molts que estem en quarantena, doncs serà un desastre, perquè si no hi ha ningú que pugui visitar o som pocs, hi haurà acumulacions de gent i realment és un problema, però bueno, això era una cosa d'esperar, perquè a part de visitar gent que sospita amb Covid o gent amb Covid confirmat, que llavors ens posem un traje, que heu vist, tant tu, clar, tu visites a gent que en principi no té Covid, i com bé sabeu, hi ha gent que té Covid de forma sintomàtica, i és fàcil que tinguem contacte, perquè clar, vulguis que no, visites a molta de gent, tant que fas molt de telèfon, també fem molta visita presencial. I no te poses un traje per visitar qualsevol altre. No? Llavors, era d'esperar, això.
Bé, esperem que aquest contagi vagi baixant i que Pollença se vagi recuperant, perquè també ha sortit una notícia de que som un dels pobles de Balears que més contagis ha tingut, crec que han pujat un 87% en comparació amb el que teníem. És bastant elevat aquest percentatge.
És que és una barbaritat, és que bé, jo, és el que vols dir, que han estat això, celebracions, quedades, no? I clar, això ha dut que si hi ha qualsevol infant que s'ha contagiat durant aquestes celebracions o quedades, clar, després se'n va a l'equip de bàsquet, a l'equip de vòlei, a l'equip de natació, a el que sigui, i és fàcil. Ja t'ho dic, aquesta en els equips ha sortit bé, però és més, diguem, a l'àmbit familiar, a l'àmbit social d'amics i família, a que la gent se contagia.
De quedades socials, clar.
De quedades socials, és el que deim sempre, però és que, bueno, és que jo, vos ho dic sempre, jo no m'ho passeig molt per d'impollença, però ho dies que m'hi he passejat, m'arriba a posar nerviosa, perquè realment veus que la gent, sobretot en bars, no compleix massa les coses. Un diumenge de matí a plaça, a vegades pareix que hi ha un tardeo. I jo, la veritat, sí, t'arribes a posar... Ni si és una nova paraula, però enfadada sí.
No sé què és pitjor. Alejandra, una altra coseta que te volia comentar. Ha sortit una notícia d'un nou tipus de PCR que s'està fent a l'Hospital Quirón Salut, que simplement és en saliva, és a dir, tu diposites saliva dins un tub i d'aquesta manera te fa la PCR, no fa falta que te fiquin cap cosa per un nas ni que t'agafin mucosa de la boca ni res, simplement és un poquet de saliva dins un tub i fan la PCR, això sí, amb un requisit que no has d'haver menjat ni begut res mitja hora abans de fer-te aquesta PCR. Diuen que té la mateixa validesa, és igual d'eficaç que la PCR que estàu fent ara, per exemple, aquí en un centre de salut de Pollença. És així? Tenim informació?
No tinc informació dels estudis de validesa d'aquestes PCRs, però clar, PCR, diguem, és una tècnica de laboratori que el que fa és amplificar un material genètic a una mostra determinada. ¿Vale? Nosaltres la feim, se fa amb el sudat nasofaringi, perquè és allà on s'ha vist que hi ha més acumulació d'ARN viral i és allà on realment se diu el gold standard de les proves, allà on realment se sap que si és positiu ets positiu i si ets negatiu ets negatiu. La comparació entre aquesta i la de la saliva, jo la desconec. No, això no ho puc dir, no ho sé, tal vegada sí. No, però que, de fet, inclús quan les PCRs de nas surten negatives i tu realment sospites que aquella persona pugui tenir coronavirus, a l'hospital poden fer PCRs fent una fibroscòpia de líquid de broncol alveolar, sí. O inclús amb femta també se fan, les PCRs són bastant fiables, les PCRs de la femta, vull dir que les PCRs se poden fer de molt de puestos. No?
Clar, sí, aquesta...
Nosaltres fem aquesta perquè té una fiabilitat molt alta, aquesta de la saliva no t'ho sé dir, no ho desconec.
Bé, si aquesta de la saliva surten estudis que és igual d'eficaç, sobretot per tema nins o persones majors, evitaria aquesta molèstia, no?, a l'hora de fer-se la prova,
sí.
Seria una mica també senzill.
És una mica molesta, sí, certament, sobretot el que tu dius, sobretot per nins, no? Perquè ho grans, doncs mira, mos aguantam i ja està, però... per a mi està sent més greu sempre.
Alejandra, no te llevan més temps, sabem que encara tens un altre compromís, simplement, què tal va la vacunació del grip?
Va, beníssim, beníssim, superbé.
Hi ha bona resposta enguany, no?
Molt bona resposta i bueno, anem fent, però sí, sí, hi ha molta petició de vacunació enguany.
Molt bé, doncs, acabam recordant el telèfon per demanar cita per aquesta vacunació del grip, 971-21-99, i Alejandra, t'atendrem dimarts que ve amb noves informacions a veure si aquestes dades, aquests casos actius de coronavirus poden baixar aquí en el nostre municipi. Moltes gràcies, Alejandra.
Beníssim, gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu, adéu.